El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia.
I atenció, perquè el Pau Duran ens ha deixat aquesta proposta per aquesta tarda relacionada amb el món del còmic, amb un dels personatges que ha arrelat molt, com és el Tintín, i sobretot amb la relació del Tintín amb la llengua catalana.
El grup de Tintinaires de Sabadell, en col·laboració amb l'Ajuntament, a través de promoció econòmica i projecció de ciutat i turisme, organitza una taula rodona amb el títol Tintín 60 anys parlant en català, aquest divendres a la tarda. I per parlar-ne tenim el Jacint Guillem, que és especialista mundial de les fonts d'inspiració del creador del personatge, l'Hergé. Benvingut, Jacint.
Moltes gràcies.
I també un altre Tintinaire, que crec que el coneixeu ja de totes, perquè anem molt sovint tots al Sabadell Còmics, que és el Rafel Sabater. Benvingut, Rafel.
Hola, bon dia.
Bé, expliqueu-nos què tenim preparat per aquesta tarda.
Doncs mira, per aquesta tarda hi ha un acte que se celebrarà a l'auditori de la de la llibreria Bacus, on es commemoraran els 60 anys que fa que tenim Tintín traduït al català. I hem aconseguit tenir la presència entre nosaltres del Joan Manel Soldevilla, que és un gran expert en el món tintinaire, diria que dels més experts que hi ha a Catalunya i fins i tot més enllà, que aprofitarà per presentar un llibre que, si no recordo malament, es diu Tintín era català o alguna cosa així, oi que sí, Rafel?
Sí, Tintín era català. O això em pensava jo.
Sí. I bé, doncs farem una taula rodona amb ell, amb el Toni Dalmases, prou conegut, i jo mateix, i mira, d'aquí parlarem doncs de com va entrar el Tintín a Catalunya, o a Espanya i després a Catalunya, de les traduccions que es van fer, que van ser fantàstiques, meravelloses, que és un de les claus, per mi, de l'èxit que ha tingut Tintín a Catalunya, que són les traduccions que va fer de tots els àlbums el Joaquim Ventalló, i parlarem una mica doncs del món, de l'univers Tintín i del per què a Catalunya doncs ha arraigat més el Tintín que la resta d'Espanya, per exemple, no? O que d'altres països del món.
Obres molts fronts interessants. Sí que volia, per això, fixar-me en una cosa. Un dels ponents que dieu, el Manel Soldevilla, pot ser que sigui cònsol de Sildàvia?
Sí, ho és, a Figueres. Ell és barceloní, però viu a Figueres des de fa molts anys, i hi ha hagut tota una sèrie de cònsols de Sildàvia que s'han anat repartint per Europa, i ell és el de Figueres, efectivament.
I com s'arriba a ser cònsol de Sildàvia? Perquè això és un estat imaginari que apareix a 3 o 4 volums, no, del Tintín?
Jo diria que és amb poca feina. O sigui, quan tens poca feina, pots dedicar coses d'aquestes, perquè jo, la veritat, ni m'imagino fer una cosa així. Si no, això és un grup d'aficionats que diuen, escolta, va, amb un sopar, amb un d'allò, després de cerveses,
una mica, suposo, de vi.
No? Per què no fem això, com que aquest país imaginari de Sildàvia només existeix en els còmics del Tintín, per què no fem uns consolats, no? I que siguin una miqueta una representació, una miqueta, com, bueno, fan la feina d'un consolat real, eh? O sigui, realment fan feina, eh?
Exerceixen com a cònsols, com
sí,
a tal,
sí,
eh?
Sí, sí, no, i fan un feina didàctiques, organitzen molts actes,
lliuren passaports,
tenen passaports, exacte.
Carnets d'identitat.
Hi ha una part molt lúdica, que és això, no? Que és allò ben plan passar-s'ho bé, però hi ha una altra banda que també fan una feina de molt acurada i per difondre tota, per difondre tota la feina que va fer Hergé.
Carai. Bé, comencem. Em deies, les traduccions que es van fer al català van tenir un paper decisiu perquè es noti, sigui palès, que l'interès, les vendes dels exemplars de Tintín han tingut més pes al nostre país que no, per exemple, la resta de l'Estat.
Sí. Com et deia abans, un dels factors per mi importants de que hagin tingut més pes que la resta de l'Estat ha estat les traduccions que va fer magnífiques el Joaquim Ventalló. O sigui, el Tintín va entrar a Catalunya en català, vull dir, a l'any 1964, d'aquí que ara estiguem commemorant els 60 anys. Abans ja havien aparegut volum, àlbums del Tintín, fins i tot hi va haver una intentona molt més enrere, que va ser l'any 1952, amb uns àlbums que van sortir que se n'hi diuen El Medalló i que són pràcticament no en queden i valen una autèntica fortuna. Hi ha gent que està disposada a pagar-ne molts diners. Però això van ser uns àlbums que els va editar directament Casterman, que és qui té tots els drets per editar tots els àlbums, que és l'editorial belga. Però a Espanya van sortir l'any, tot i que el primer, que va ser el Sceptre d'Octocar, posa primera edició 1958, no va sortir realment fins al 1959 per problemes de censura, i va sortir, bueno, doncs el 1959, no? Cinc anys més tard van sortir els àlbums en català. El Joaquim Ventalló, sabent que hi havia la intenció per part d'Editorial Joventut, que és l'editorial que en té els drets d'Endin per Espanya, va enviar una carta a l'Albert Manent i li va dir: coi, he sabut doncs que teniu intenció d'editar els àlbums de Tintín en català. Jo m'ofereixo a fer-ho. Ell havia sigut una persona que havia molt polifacètica, que havia fet quantitat de coses, però era periodista, havia retransmès el primer partit del Barça per la ràdio en català, contra l'Irun, havia sigut polític, havia sigut regidor de Barcelona per Esquerra Republicana, en fi, havia estat exiliat a França, i per tant doncs coneixia molt bé l'idioma francès i català, evidentment, el seu idioma natal, per poder fer aquestes traduccions. I en la carta comentava que, a veure, que ell li agradaria fer aquestes traduccions perquè coneixia molt bé el món del Tintín i voldria fugir una mica de les tradicions, de les traduccions tan carrinclones que es havien fet en llengua castellana, no? I, a més, apuntava que, si convenia, doncs ell estava disposat a fer-ho de franc.
Carai!
Sí. No. Realment, entre l'Albert Manent i el Joaquim Ventalló, que ja es coneixien, doncs hi va haver molt bon feeling, i Editorial Joventut, l'Albert Manent, no ho he dit, era el director literari d'Editorial Joventut. I efectivament, doncs, li van encarregar tota la traducció dels àlbums i ho va fer d'una manera fantàstica, meravellosa, eh? Vull dir, molt millor que no pas la castellana. Hi ha qui diu que el Joaquim Ventalló va ser un mal traductor perquè va millorar els textos del propi Hergé, eh? Vull dir, els va fer més atractius. Una de les grans virtuts dels àlbums de Tintín en català són els exabruptes, els renecs, els insults del capità Haddock, que són una cosa autènticament divertida que ell va treure dels pescadors del Port de la Selva. Ell estiuejava al Port de la Selva i coneixia molts mariners d'allà. I molts mariners d'allà, doncs, bueno, renegaven i rondinaven i deien, insultaven, i ell els va anar captant, i els va anar introduint en les aventures de Tintín. Si vols, per exemple, te'n dic uns quants,
per favor.
Són magnífics. Doncs, per exemple, Lukergen en deia antropiteca, ell en deia numismàtic, o autodidactes, ell en deia atmosfèrics, o Bayer de Carnaval, ell en deia mona de figura dels pastorets, o penjarrobes, o nyèbits de catatròquics de mal rellam, o matagallines, o, bueno, en fi, molts, tecnòcrates, nigromàntic, decrèpit. I això al capità Haddock li va donar una popularitat i una rellevància doncs més gran, si cap, que la que tenia amb el seu idioma original.
Perquè això, Rafel, es nota encara avui en dia? O sigui, els còmics en català del Tintín es venen més que els còmics en castellà?
Sí. També, clar, nosaltres estem al centre de la ciutat. El nostre públic és més catalanoparlant. Però sí, no, per cada àlbum en castellà se'n venen 3, 4 o 5 en català. Sí. És que, és un públic molt, molt català.
Sí, si em deixes apuntar un altre detall.
Sí.
Crec que a Catalunya s'han publicat 1.300.000 àlbums en català. Bueno, Catalunya, Editorial Joventut ha publicat 1.300.000. I en canvi, en castellà, n'ha publicat 2 milions, potser 2,5 milions, entre 2 i 3 milions. Fixa't la diferència que hi ha proporcionalment als habitants que té Catalunya, els que tenen no Espanya, sinó tots els països de parla hispana.
Clar.
Això vol dir que Catalunya el tindrà arraigat, va arraigar molt més que enlloc, molt més. Un dels factors, dèiem aquest, per exemple, el de Joaquim Ventalló, les traduccions, l'altre que va ser dels primers, per no dir del primer, literatura infantil o juvenil, traduïdes en català, recordem que veníem d'uns episodis que la llengua catalana estava pràcticament prohibida a tot arreu, no? A les escoles, a tot arreu. I aquí es va començar a obrir una mica la possibilitat de que el català tornés a agafar una mica d'empenta, i va tenir molt èxit per aquesta raó, però també per altres, no ho sé. A Catalunya ja tenim una mica la línia de tota una sèrie de dibuixants, com el Junceda, com l'Opiso, que ja treballaven el que se'n va dir la línia clara, que em van dir que l'Hergé va ser el creador o l'impulsor de la línia clara, però aquí ja la coneixíem. Aquí
et refereixes al traç?
Sí, sí, el traç. La línia clara és aquell traç fet amb tinta xinesa, colorit per dins, pràcticament sense ombres. Bueno, és molt atractiu, és molt atractiu. Quan una criatura obria un àlbum del Tintín, aquella explosió de dibuixos tan ben fets i de colors i de detalls, això era una cosa que bueno, aquí a Catalunya, doncs, d'alguna manera ja la coneixíem, no?
De fet, aquí a Catalunya ja la tradició de gràfica ja és del segle XIX, amb la Campana de Gràcia, el Patufet, el Pepito, el Cucut, tot això eren revistes que combinava el text amb il·lustració, amb còmic, al final els últims anys en còmic, és molt important. Sempre Catalunya ha tingut, amb el grafisme, sempre ha tingut molta tirada.
Carai, m'he quedat enganxat amb una cosa per això que deies de la traducció, Jacint. Clar, i penso, el mèrit d'en Ventalló era el fet de saber què havia volgut dir l'Hergé en el que seria l'imaginari de la cultura catalana i per això fer aquest pas, o que ja tenia un coneixement molt ampli del que en francès podia significar allò, de l'obra primigènia.
Jo crec que va captar molt millor el Joaquim Ventalló el que volia dir Hergé que no pas amb les traduccions en castellà. Ell coneixia molt bé l'idioma, molt bé, d'alguna manera va utilitzar un llenguatge que, així com en castellà, la persona que va ser la Conxita Cendrera, tot el meu respecte per ella, absolutament tot, a més va tenir la importància de portar Tintín a Espanya. Però així com la Conxita Cendrera va utilitzar un llenguatge, com t'ho diria jo, més infantil, el propi Joaquim Ventalló en deia més carrincló, en canvi ell no, ell el va dirigir, doncs, ell utilitzava un llenguatge, el llenguatge del carrer, molt planer, perquè l'entengués tothom i no anava única i exclusivament dirigit a la canalla, sinó que anava ja amb un públic també ja més madur, no? I realment es nota, vull dir, amb els insults, amb la manera dels diàlegs de l'un i de l'altre. Ostres, els del català són més seriosos, són més autèntics, en canvi l'altre és una mica més infantil.
Curiosament, per això el Ventalló es va voler allunyar del carrincló, però clar, 60 anys després, ara quan llegeixes un Tintín en català, té aquell punt carrincló, també. O sigui, també s'ha quedat antiquat, tirat enrere. Ara el jovent avui en dia no parlen com parlen, com està escrit el Tintín i el Capità Haddock.
No surten LOLs ni Oh My Gods, en els còmics del Tintín.
Clar, és que ha canviat molt.
Tot canvia. Clar, en aquella època ell va ser innovador, però ara, quan te'l tornes a llegir, té aquell punt carrincló.
Bueno, però els que hem canviat potser hem sigut nosaltres a l'hora de parlar.
Sí, 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 naturalment. Perquè la llengua s'adapta, es va adaptant amb el temps.
Com estaríem parlant avui? Com estaríem parlant avui si en l'any 36 no hagués passat el que va passar. Catalunya no hagués perdut la influència, o sigui, tot hagués publicat molt de literatura en català, les escoles hagués hagut el català, al carrer, a tot arreu hi hagués hagut el català,
i com que es va perdre,
llavors el català va
sobreviure com va poder.
Com va poder, efectivament.
I ara m'ha cridat l'atenció, abans quan parlaves de les publicacions, crec que no hi ha cap llengua que repeteixi l'ordre original de publicació dels primers Tintins, no? Perquè crec que el castellà van començar per un altre, sí, i en català sí, encara vam començar per un de diferent,
sí,
no?
Sí. No es va respectar. Quan Editorial Joventut va tenir els drets de publicar Les aventures de Tintín, el primer que va publicar és el que havia sortit aquell any. M'entens? I és clar, i llavors doncs van començar a publicar molts àlbums per l'ordre que van voler o que van poder o que els hi va semblar. I fins i tot hi ha àlbums que són dobles, que és una aventura doble, té una primera part i una segona part, dos àlbums diferents, i en canvi començaven per la segona, en lloc de començar per la primera. I això, ostres, hi havia molts problemes d'entendre moltes coses, perquè hi havia personatges que van començar a sortir a l'aventura número 6 i llavors no tornaven a sortir fins a l'aventura número 14, per dir-ho d'alguna manera, no? Esclar, hi havia gent que no sabia la història d'aquell personatge, ni qui era, ni d'on va sortir, ni d'on baixava. No?
Això es feia molt, aquella època es feia molt, perquè Astèrix, Lucky Lux, Espirús, tot això es van publicar també igual, amb l'ordre que anava a dir que els hi va donar la gana, o vés a saber, o també aquella època es feia, no es mirava prim. Deia, doncs aquest, potser per la temàtica, potser per allò, feien, primer publicar amb aquest. No es mirava ara, sí, ara un dia tot es fa amb un ordre, amb l'ordre establert. Ha canviat, sí.
Escolteu, aquesta activitat promoguda pel grup Tintinaire de Sabadell, què us aporta? Quin xup-xup voleu que es faci des del grup?
Aquí a Sabadell hi ha molta tradició tintinaire, molta. Jo diria que dins de Catalunya, i em baso amb alguna xifra una mica allò de dir no ho dic perquè sí, per exemple, aquí a Catalunya hi ha una entitat que és una associació tintinaire, que es diu, actualment es diu Milú, Associació Tintinaire de Catalunya, però que abans es havia dit Tintincat. Bueno, van tenir que canviar els noms perquè...
Per drets.
Per temes de drets, sí. Doncs allà és una entitat que plega 400, no sé si 10 o 20 socis, no? Doncs escolta, de Sabadell, si més no del Vallès Occidental, perquè és la dada que tinc o que tenia, és on hi havia més socis en proporció al nombre d'habitants, més socis. I escolta, aquí a Sabadell doncs, bueno, s'han fet moltíssimes coses, no? S'han fet exposicions, s'han fet xerrades, conferències, s'han fet murals. Aquí a Sabadell actualment tenim dos murals, però n'hi havia hagut un tercer i que es va tenir que enderrocar, però perquè es va fer una promoció de pisos. Però també en perspectiva encara n'hi ha de fer-ne algun altre. Com t'he dit, exposicions se n'han fet que fins i tot no s'han circunscrit a l'àmbit de Sabadell, sinó que han anat més enllà, s'han fet al Museu d'Història de Catalunya, o fins i tot a Bèlgica mateix. S'han fet conferències, notes de premsa, programes de ràdio, de televisió... Hi ha un xup-xup a Sabadell Tintinaire que tot va començar l'any 2006, quan aquesta entitat que et deia que plega tots els tintinaires de Catalunya va començar a fer trobades anuals. La primera es va fer a Martorell, però la segona ja es va fer a Catalunya.
A Sabadell.
Jo en aquella època no formava part del grup, això us ho podrà explicar més bé el Rafel que no pas jo, però gràcies a aquesta trobada que es va fer, doncs va plegar molts per no dir tots, els tintinaires de Sabadell, i escolta, això va anar en crescendo i aquests tintinaires doncs ens vam fer amics, eh? I cada dos per tres doncs fem coses i ens veiem i
bueno. Fem sortides, a vegades no tenen res a veure amb el Tintín, però les fem igualment perquè ens ho passem bé. És una miqueta això, eh? La vida, si no, què és això? Estar tot el dia treballat, estar tot el dia tancat a casa, mira, fas coses, eh? Los catalanes hacen cosas, mira. Els sabadellencs també fem coses.
Ben bé, però sí que és cert, no?, que com a tintinaire notes una proximitat, no?, uns interessos, o una manera a vegades del gust aquest per la lectura d'aquest tipus de còmic, sí que notes una proximitat, no?, amb la persona que també forma part de l'associació.
Sí, el primer de tot és que el tintinaire és lector de còmics, perquè si no ja tens aquell costum i aquell hàbit. Sí, nosaltres acabem parlant moltes vegades d'altres còmics que surten, o antics o actuals, eh?, perquè al final també ens agrada molt tot el que és còmic actual. Parlem de tot, i ja dic, moltes vegades no parlem del Tintín ni de còmics, sinó parlem de política, de futbol. També tenim un grup de futbol, de WhatsApp, mm-hmm. I al final s'acaba parlant de tot, ens ho passem bé. L'important és passar-s'ho bé, ja està.
I a Sabadell, ara que dius futbol, a Sabadell hi ha dos equips, que un és Sildàvia i l'altre és Bordúria, que són uns noms ficticis que surten a les aventures de Tintín.
Països
ficticis. Això mateix. I que des de fa quants anys? Molts?
Des dels anys 70, em sembla.
Fan un partit de futbol cada setmana.
Cada dissabte al matí.
A on?
A Sant Salvador.
Al carrer Covadonga, a la parròquia de Sant Salvador, ens ha gustat.
A les 9 del matí, cada dissabte a les 9 del matí, juguen Sildàvia contra Bordúria. I són un grup de sabadellencs que, bueno, n'hi ha 70 anys, que ja tenen 70 anys. I hi ha joves, hi ha els fills han continuat, i van haver-hi canvis, cada dos per tres hi ha canvis, com amb el futbol, com passa amb el futbol, de professional, ja veiem que doncs, mira, doncs tenen les seves samarretes, tenen cadascú la seva samarreta, vol dir que van uniformats, i més, ho passen bé.
Boníssim. Rafel, Jacint, gràcies per venir a explicar-ho a Ràdio Sabadell.
No, i ara, a vosaltres.
Vinga, va, els que ens esteu escoltant, teniu una cita, aquesta tarda a les 7, a la Abacus de Tres Creus, i atenció que tindreu un conductor d'excepció, un acte presentat per l'Albert Beorregui.